bé. Després de parlar de Donald Trump, no?
Sí, sempre una mica de calma i una mica de...
Una mica de calma.
Sempre crida, aquest senyor. Sempre té multituds exaltades.
Només d'imaginar-me ja, em vull anar a Groenlàndia.
És que no t'hi faci un mur.
Hòstia. De gel, no?
Sí, plan,
bueno,
plan de
clar,
trons.
Winter is Coming. Bueno, l'altre dia, ell, quan parlava del mur, parlava d'això, de Winter is Coming, no?
I també algú deia, no sé si algú li ha explicat que el sentit, diguem-ne, de tota la saga és que els murs no tenen sentit. I acaben sent atrevessats.
És igual tot.
És igual.
Relaxem-nos, sisplau.
Vinga, sí.
Relaxem-nos amb el Francesc Bailón. Bona tarda.
Bona tarda.
Antropòleg especialitzat en cultures àrtiques. D'aquí venia també aquesta música i aquest vent i aquest fred que ve... Que... Dimecres, eh? Diu que ve dimecres, eh?
Ai, no!
Ai! Ai, que farà molt de fred, eh? Clar, digue-li fred, digue-li fred de riure, perquè el Francesc Bailón ha estat a llocs on la sensació tèrmica és de 68 graus sota zero.
Sí, no és la persona, diguem-ne, que es compadirà de nosaltres a partir de dimecres.
Tu quan sents que la gent aquí diem ai, quin fred que fa, te'n rius a la nostra cara o què fas?
Sí, la veritat és que sí.
Ah, perquè... molt bé, moltes gràcies.
No, la veritat és que quan estàs ja a menys 30 ja et dona igual estar a menys 40, menys 50, perquè el fred ja, ja és impossible de suportar-lo.
El dimecres inaugura el Francesc una exposició sobre els nenets. Ho dic bé, els nenets?
Sí.
Nenets, un poble nòmada que viu a la regió de Yamal. On és això? Doncs mira, agafes el mapa mundi, te'n vas a Rússia, que és un país enorme, te'n vas a Sibèria, que ja sabeu que és cap amunt, i allà hi ha la regió de Yamal. Per situar-nos, és tot el nord? No. Nord què? Nord-est? Nord-oest?
Sí, perquè tinguem una referència, hem d'agafar les muntanyes Urals Polars, que són la frontera geogràfica que separa Àsia d'Europa. Llavors, just a la punta de les muntanyes Urals Polars, al nord, és on està la península de Yamal.
Península de Yamal, eh?
Sí.
Allà, més o menys, ara, quina temperatura poden estar? Ara estem a gener, gener-febrer, quina temperatura poden estar?
Bueno, ara no és dels períodes més freds, però bueno, menys 30, sí.
És que no compartim, diguem-ne, barem. No té sentit.
No. I els moments més freds?
Menys 50.
I fan vida? O sigui, poden anar a l'escola, els nens, per exemple?
Sí, 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 tant. Van a l'escola i fan la vida normal per ells. Lo habitual són aquestes temperatures, doncs ben bé des d'octubre fins a maig.
Hòstia, no. Nano. Dimecres inaugura el Francesc una exposició sobre el poble nenet a l'espai Vida Travel Van Experience de Barcelona. Anem a parlar una mica de com és la vida dels nenets. Viuen al nord de Sibèria, dèiem, a la regió de Yamal. Un nom que vol dir què?
La fi del món.
La fi del món? Home, Déu-n'hi-do. Tu si haguessis de descriure aquesta zona, com la descriuries? A la gent que no la coneguem de res. O sigui, ens hem d'imaginar gel, tot pla, muntanyes... Com ens ho hem d'imaginar, això?
No, hi ha part de muntanyes importants, no molt altes. Podem parlar d'uns 2.000 metres d'alçada, amb zones que són planes, on que és precisament on es munten els campaments, però bé, en aquesta època, febrer-març, doncs, rius congelats, llacs congelats, tot ple de neu, pocs arbres, hi han, però pocs, i bueno, una zona que quan la veus doncs, tens la sensació que ja només veient-la ja tens fred.
Quina vida porten? O sigui, quina vida fan els nenets? Que són un poble nòmada? I viuen de què?
Ells viuen de la pastura de rens. Durant l'any poden arribar a recórrer uns 1.000 quilòmetres buscant els líquens, que són l'aliment essencial dels rens, i ens fan com migracions. Tenen dos grans migracions, una és a l'abril, on van cap al sud, i després a l'octubre, on van cap al nord. Llavors, així ells van, diguéssim, combinant aquestes dues grans migracions amb la seva vida.
Són pastors de rens,
sí.
I llavors amb aquest pasturatge, què en treuen d'aquest pasturatge? Després venen els rens perquè en facin, se'ls mengin, o en treuen productes per ells, o què fan?
No, a veure, els rens els serveix per dues coses. La primera és per alimentar-se a si mateixos i també, per suposat, per confeccionar els vestits, perquè els nenets viuen com fa 2.000 anys. Vull dir, tots els vestits són de pells, pell dels rens i l'alimentació bàsica és el ren. Això per una part. I després, només trepitgen les ciutats doncs, dos o tres vegades a l'any que coincideix amb un festival que fan, on es reuneixen tots els nenets de la zona. I llavors, en aquest sentit, ells aprofiten aquest festival doncs, per vendre la carn de ren i alguns productes que ells confeccionen, però no pas pels turistes, perquè per allà no apareixen turistes, sinó pels propis russos.
Ha canviat molt la vida dels nenets en els últims 100 anys, la seva manera de viure?
Jo diria que pràcticament no. O sigui, continua sent el mateix estil de vida. Possiblement només s'han introduït tres elements, però és per culpa de les polítiques russes, que són el mòbil, el generador per carregar el mòbil i la moto de neu. I això bàsicament és perquè el seu poble nòmada, els fills, doncs els tenen a l'escola per obligació des dels 6, 7 fins als 16 anys, i els nens doncs, i les nenes pràcticament no veuen els seus pares en tot l'any, només a les vacances d'estiu, durant un mes, i si als nens els hi passa alguna cosa, doncs han d'estar, diguéssim, a poder comunicar amb els pares, perquè moltes vegades aquests nens o les nenes inclús acaben fugint dels internats perquè enyoren els pares i acaben morint a la tundra de fred.
Què dius?
Sí. Mm-hmm.
Clar, llavors els han trencat com el seu model de vida, no? Que segurament...
Sí, ells estan condicionats per aquesta política que inclús a vegades s'ha plantejat de fer escoles nòmades, és a dir, seguint la migració dels propis nenets, però no han volgut, i llavors doncs, es veuen obligats a estar, diguéssim, operatius per si els hi passa
alguna cosa. Però perdona, no han volgut qui ells? Els nenets no han volgut?
No, els que no han volgut són els russos.
Doncs seria el més pràctic.
Sí, seria el més pràctic, però jo m'atreviria a dir que en línies generals no tenen gaire consideració els pobles indígenes de la Sibèria.
I això és d'ara o en època comunista? Clar, és que ara m'estic imaginant la Rússia comunista i que pretén això...
Unificar
i igualar-ho tot. No sé si era encara més dura en aquest sentit amb ells.
Sí, jo crec que la cosa es va agreujar ja amb l'època de Stalin. I ara ja fa uns gairebé 70 anys...
Clar, a més, allà hi havia camps de concentració.
Sí, estaven als Gulag, i a més, també Stalin va fer una macroinfraestructura en la qual va muntar una via de ferrocarril que anava des d'un extrem, des de la zona de Sant Petersburg fins a l'extrem orient llunyà, no? I bueno, va morir moltíssima gent construint aquesta via de ferrocarril.
Parlant amb el Francesc Bailón, antropòleg, d'aquest contacte que ha tingut amb els nenets i aquesta exposició que inaugura el dimecres a Vida Travel Brand Experience a Barcelona, com arribes tu a contactar amb ells?
Doncs, mira, tot va ser, primer a través d'una agència de viatges en la qual jo treballo, però també a través de Facebook. Es va contactar amb un, diguéssim, guia local, i a partir d'aquí doncs, vam poder començar a mirar les possibilitats d'obrir viatges allà per conviure amb els nenets, portar viatgers i tot això, i així és com va començar tot.
Com va ser la rebuda?
Bé, al principi va ser molt difícil.
Sí?
Sí, va ser complicat. Tot i que dir-ho, per mi va ser impactant perquè jo estava amb una població que es diu Harp, que significa aurora boreal, i en aquesta població jo estava esperant i tenia pues, això, edificis grisos de la ex-Unió Soviètica, també tenia un puti club també al davant, tenia un supermercat, i de cop, com del no-res, doncs van aparèixer uns éssers petits, perquè més són petits d'estatura, conduint un trineu amb rens. I la veritat és que és com si m'hagués ficat en el forat del temps i hagués retrocedit 2.000 anys a la història. I ens vam endinsar a la tundra durant gairebé 4 hores, més o menys, i al principi va ser doncs, dificultós, entre altres coses, perquè només s'han escrit dos llibres dels nenets i pràcticament no es té informació d'ells. Llavors, doncs, cada dos per tres fotia la pota.
No. Com què? Quins errors de protocol feies?
Doncs mira, un d'ells és anar a pixar on no s'ha d'anar a pixar. És
on
a dir,
vas anar
clar,
a pixar?
Clar, és a dir, tu tens la tundra i tens tot aquell espai i dius, jo puc anar a pixar a qualsevol lloc. Doncs no, hi ha un lloc que és on ells recullen l'aigua, és a dir, primer el gel per després convertir-lo en aigua, i clar, jo vaig anar a pixar precisament al lloc on ells treien aquest gel per convertir-lo en aigua. I clar, jo veia la dona nenet que mirava aquell tros de gel i deia, és de color groc, no és de color blanc.
I tu, que no ho podia.
No, que no podia. No em van fer fora, però llavors a partir d'aquell moment vaig decidir que marcaria una mena amb un pal, marcaria el lloc, per, sobretot per la nit, doncs per no equivocar-me i no fotre un altre cop la pota, no?
Doncs si amb la primera trobada ja et vas pixar el seu pou de glaç...
Van enrotllar un diari i et van picar el morro.
No, bueno, a veure, només és qüestió de parlar i d'entendre'ns i bé, aquesta va ser una... Aquesta va ser una de les grans dificultats, però ja està.
Parlar com? Amb què parlàveu?
No, jo tenia un intèrpret que parlava rus i anglès, i dels nenets només hi ha un que parla el rus, llavors jo parlava en anglès amb el contacte parlava en rus amb el cap, i el cap parlava en nenet. I després tornava la resposta. Sí,
informació pel...
sí, informació pel camí es perdia, això segur.
El Sabadellenc ens pregunta per Twitter, aquesta gent són d'ètnia caucàsica o asiàtica?
Caucàsica.
Caucàsica.
Sí.
O sigui, no és com els típics, diguem-ne, esquimals que ens imaginem, amb els ulls achinats, no, o sí?
Sí, a veure, els orígens originalment venien del sud de les muntanyes Urals Polars, tocant gairebé al Caucas, però després, quan van pujar cap al nord, ja els seus trets són més siberians.
Val.
Què n'has après dels nenets? És a dir, si tu haguessis de dir... Els nenets són millors que nosaltres en la seva manera de viure per X o Y, diràs.
Jo, els nenets, al igual que, per exemple, els inuit, amb el que he conviscut durant força temps, jo diria que és l'ésser humà al seu estat pur. És a dir, és gent que pensa i actua com l'ésser humà fa mil anys, quan no estava doncs, controlat o mogut per l'egoisme, per la manca de solidaritat, etc. No? És una de les coses que un pot aprendre. I després, sobretot, el que a mi més em fascina d'aquests pobles àrtics és que viuen en perfecta simbiosi amb el seu entorn, ni el modifiquen ni el transformen, i hem de tenir en compte que viuen en una de les condicions més extremes. No?
Quina és la seva relació amb la natura a nivell de respecte mutu?
Bé, la natura per ells forma part del seu món, inclús, per exemple, cada vegada que s'han de moure ho cremen tot per deixar exactament el lloc igual com el van trobar i, clar, en aquest cas, per exemple...
Sí, perquè mai ve malament, no? Amb el fred que fot, una mica d'alegria.
No, però de sobte m'he imaginat aquí un pícnic aquí, a qualsevol era, i ja no passa això ni de conya.
No, a veure, ells ho tenen molt clar, que sempre s'ha de tenir respecte pel seu entorn, perquè ells el necessiten, perquè els rens els necessiten i, per tant, ells també.
La dona, per exemple, quin paper hi té? És una societat masclista?
Matriarcat?
O com funcionen?
A veure, jo més que matriarcats, patriarcats i masclistes, jo diria que el que tenen és molt clar una divisió sexual del treball, on cadascú sap quina és la feina que ha de desenvolupar. I, bàsicament, els homes doncs, es dediquen a la pastura dels rens, a confeccionar els trineus, per exemple, i els estris, i la dona doncs, a confeccionar els vestits, a cuidar dels nens o les nenes abans de que hagin a l'edat d'anar a l'escola... a mantenir el foc encès. I una de les coses que em va sorprendre dels nenets és que una feina que normalment nosaltres la relacionem amb els homes, ho fan les dones, que és tallar la fusta. Uh-huh. Que fan les adestrals i tallen els troncs. Ho fan elles.
Escolta'm, i ara que tornem a treure el tema dels nens... Els nens
sí,
passen...
jo ja havia tornat a pensar també, quin drama la separació.
Quin horror. Si passes els primers 6 anys fent vida nòmada, amb ells en contacte total amb la natura, llavors els 6 te'n vas a una escola... d'un poble de la regió...
I que tenen zero respecte per tot el que ets o consideres important.
I conviuen amb altres ètnies que no són nenets allà.
Sí,
escoles on només hi van nenets.
No. Poden anar russos, poden anar altres pobles com el Hanti, els Mansi, d'altres llocs de la Sibèria.
Què passa durant aquests 10 anys? Com ho passen aquests nens?
Bé, ho passen com poden. S'ha de dir que més o menys un 10% acaba quedant-se a la ciutat a viure.
Això t'anava a dir, que igual també acaben amb la manera de viure, perquè hi ha molta gent que abandona els nenets.
Sí. Bé, més que abandonar, els nens doncs, veuen que hi ha més comoditats a la ciutat i es queden, decideixen quedar-se. També els pares a vegades també es veuen obligats a quedar-se, si ho fan els fills, però després hi ha un 90% que torna a la tundra. I el que és curiós és que m'he trobat que molts nenets que han anat a l'escola han volgut oblidar de forma voluntària, el rus. Malgrat el saben.
perquè el veuen com l'idioma de l'opressor, com si diguéssim.
Exacte, més o menys així, sí.
No els porta bons records, diguem-ne.
No, la veritat és que tampoc s'ha fet gaire cosa i, a més, en els darrers anys encara la cosa s'ha agreujat amb el tema de l'explotació d'hidrocarburs. Pensem que Yamal, i a la península de Yamalia, té aproximadament un 80% dels hidrocarburs que té Rússia i una quarta part de tots els hidrocarburs del planeta.
És que això és tranquil·lament el pitjor que et pot passar, no? Sí, com a loteria geològica.
Estan en el lloc on poden tenir més complicacions a nivell geopolític, clar.
Sí, a més, tot el que són els punts d'explotació, estan, molts d'ells estan seguint la migració dels nenets, no? I això, doncs, també dificulta molt la seva tasca, i molts d'ells precisament s'han vist obligats a deixar la seva vida nòmada perquè clar, els és impossible.
I què els semblava als nenets de Sibèria que una persona com tu, el Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en pobles àrtics, volgués fer-ne una exposició? Els semblava que era bo per la seva causa o els hi era indiferent?
Doncs encara no ho saben. De fet, quan torni al mes de març, espero explicar-los i ensenyar-los fotografies de l'exposició, no ho saben, però una vegada sí que és cert que...
Perdona, un moment, què vol dir que no ho saben? No saben que faràs una exposició?
No, perquè són nòmades, no he pogut contactar amb ells, però quan els torni a veure els hi diré.
Vols dir que no s'enfadaran?
No, perquè la primera vegada que vaig estar amb ells, amb Vladimir, que és un dels caps de les famílies, em va dir... si pensava escriure o fer alguna cosa relacionada amb ells, jo els hi vaig dir que sí, i llavors ell em va donar un consell. Diu, t'aconsello que quan facis alguna cosa i parlis de nosaltres, mai diguis el que penses o el que creus. Simplement dius el que sents i el que veus. I és el que he fet en aquesta exposició.
Hòstia, noi. El dia que jo sàpiga dir una cosa així...
Sí, sí. Eh? Et quedaràs molt a gust.
Hòstia, noi.
No? Ja diràs, ja està, ja ho tinc fet. Escolta, estan suscitant molta curiositat els nenets. El G. Goodman ens diu per Twitter, com és la llengua d'aquesta tribu? És escrita? Quin alfabet usen? Vull saber-ne més.
Bé, en primer lloc, la llengua que ells utilitzen es diu nenetsia.
Abans has dit, perdona, Vladimir, tenen noms russos?
Alguns sí, alguns sí. Vladimir, Jakov... però sí, després també tenen noms que són més tirant a nenet, val? Com a Innova. Aquest ja és més tirant a nenet. Llavors, la seva llengua no és com el rus, no té res a veure, absolutament res. És una llengua que no és escrita, és més bé una llengua oral, encara que s'ha intentat fer... doncs, minis diccionaris. Jo estic ja des de fa uns anys intentant fer un diccionari català nenetsia, però bueno...
Nenetsia català.
Sí, sí, encara en queda molt de temps. I no té res a veure, per exemple, amb el ciríl·lic rus. Absolutament res. És una llengua autòctona i que
tenen
la parlen...
Tenen llengua escrita?
No, els nens no. No, és oral.
Val.
És oral. Encara que sigui oral, tu la pots transcriure. El que passa que mai serà exacta. Mm. Exacta. Vull dir, a mi un nenet... En dos anys diferents, per exemple, la paraula la Camboy, que vol dir adeu, doncs me l'ha escrit de tres maneres diferents.
Yeah.
I això ve demostrat d'una manera o altra que sí, hi ha un intent per escriure-la, però que realment no hi ha una regla gramatical. No?
Que ho fa només per tu, no? Dius, a veure, com era això?
Sí, sí. Bueno, jo sempre intento, quan vaig allà, intento aprendre noves paraules.
Escolta, la gent que ara ens està escrivint i que té ganes de saber més dels nenets, on pot veure la teva exposició?
Vida de Travel Blanc Experience, que està aquí a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal 512.
Ah, home, Diagonal 512.
A partir
de quan?
Doncs la inauguració és el dimecres i fins al dia 9 de febrer, que és dissabte.
9 de febrer.
Els dissabtes es pot veure de 10 a 2 i els dies de cada dia, doncs, em penso que és més o menys des de les 10 del matí fins a les 8 de la nit.
I tornaràs a veure els nenets?
Espero que sí. En principi la idea és tornar el 22 de març.
Ja vol directe, no suposo, d'aquí allà?
No, com que no. És a dir, per anar ja, com a mínim has agafat 3 vols.
Apassionant, apassionant el que ens explica el Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en cultures àrtiques. Un altre dia parlem de moltes altres coses. Avui ens hem centrat en els nenets. Un dia també ho vam fer dels inuit, que tens molta relació, però és apassionant aquests mons. I de sobte veus el mapa. A mi em passa molt amb Rússia, perquè Rússia és un lloc tan gran que el veig allà en el mapa mundi i sempre penso, i aquí dalt qui deu haver? Pum. Els nenets,
els
per
nenets.
Exemple.
Sí, sí,
per
sí,
exemple.
Sí.
De fet, si entreu al Twitter del Francesc Bailón, que és @fbailón, hi ha links de l'exposició, del lloc on és, i també hi ha fotos dels nenets, i realment són increïbles. Feu-vos-hi una ullada.
Que xulo.
Mira.
Quina enveja. Francesc, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, si em permeteu, també us ho diré amb la llengua nenet, que és paduan.
Paduan. Sí.
Paduan.
Que vol dir gràcies?
Sí.
D'acord, perfecte. Paduan. Paduan a tu també.
Paduan.
De res? No ho sabem dir, de res?
De res, no. Aquesta no.
Aquesta
no la tenim, però me la apuntaré.
La farem multiculti, doncs. Paduan, de res. Gràcies, Francesc.
Moltes gràcies a vosaltres.